Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Són les 3 i 5 minuts. Fa ben poc debatíem amb aquest programa, amb aquest i amb altres puestos, es debatia sobre la necessitat d'una assignatura com era l'educació per la ciutadania. De fet, jo penso que el fons de la problemàtica era la consideració de l'Estat com un garant de la moral dels actes dels ciutadans. Aquest era el problema. Penso que la bondat dels actes no pot ser obra del consens. Això és clar per mi, però a la mateixa vegada entenc que l'existència d'unes normes de funcionament en societat és bàsica per a una convivència pacífica. En aquest sentit, és el sentit de l'educació en el civisme. És una educació per la convivència i per la pau. Vull que els meus fills siguin bons ciutadans o bones persones? Bueno, de fet, jo vull les dues coses. Només una persona de bé pot ser una persona cívica. Avui debatrem sobre l'educació del que és un bon ciutadà. Però per si de cas no surt, estic segura que sí, però si de cas no sortís, la meva màxima és infal·lible i aplicable a tots els àmbits de la vida, tant el públic com el privat, la vida en comunitat i la de família. Per servir, servir. És a dir, per ser eficaç, ajudar els altres. Per ajudar els altres, ser útil. Per ser útil, posar-se al seu servei. Comencem. Temps que dediquem a la tertúlia per parlar d'educar en el civisme. M'acompanya la Laura Sánchez. Bona tarda, Laura.
Què tal? Molt bona tarda.
El Josep Maria Dell, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Aureli Villar. Bona tarda a tots tres.
Molt bona tarda.
Bé, orientadors familiars del FERT i que tenen sempre molt clar què és el que s'ha de fer com a pares, com a educadors, per fer les coses estupendament. L'Ajuntament de Pineda de Mar, avui començo per aquí, ha posat en marxa una iniciativa que es diu Civic Club. I consisteix en com uns punts d'incentius que per cada cosa cívica que tu facis, el Civic Club et regalen coses, no? Doncs, per exemple, dona sang. Doncs tens 10 Civic Clubs. Després et fas soci del Bicing. Tens 60 Civic Clubs. I així vas canviant, per exemple. Després fan la retornada dels punts i dius, mira, tinc 200 Civic Clubs. Doncs et donen una entrada al Teatre Lliure. O tinc 100 Civic Clubs i et donen una poncètia de Nadal. Bé, això em sembla està bé. És una manera curiosa de fer ús dels recursos. Som empreses privades que patrocinen aquest projecte. Però la meva pregunta va per aquí. Penseu que s'ha de potenciar fins a aquest extrem de fer muntatges a l'actitud cívica i perquè es consolidi?
A mi em sembla que no és una mala idea incentivar la gent, motivar-la. De fet, jo recordo quan érem petits que per la televisió, aquella època en què la televisió encara era en blanc i negre i tot era en castellà.
Ara que, parlaràs del Nodo i tu et queixes de la música que posem aquí.
No, en aquella època, quan nosaltres érem petits, hi havia lemes, hi havia anuncis que deia somrigui, sisplau, deien en castellà, somrigui, sisplau, abans d'entrar deixin sortir, pensi en els demés, no sé si us en recordeu. Bueno, doncs totes aquestes coses, al cap del temps, allò surt, perquè se t'ha quedat, no?, a dins, no?, i va recordar, no?, somria, por favor.
Però penses que correspon a la televisió donar aquestes pautes o consignes? O...
Mira, jo penso que tot ajuda. Ara, ja podem fer lleis, ja podem fer signatures, ja podem fer el PI, que si no donem exemple als adults no serveix de res, eh? I ho dic perquè jo a vegades m'empipo quan vaig pel carrer i veig un senyor o una senyora grans, grans, m'incloeixo l'edat, i llencen una colilla o escupen al terra o s'enfaden o se salten un semàfor o aparquen i ocupen dues places de lloc de pàrquing, no? Uh-huh. I ja podem anar predicant que si després no donem exemple, els que venen al darrere de ben poc els servirà.
Digues, aviam,
deixa'm dir un bé. Aviam, la motivació sempre és important, però aviam, de la mateixa manera que està molt bé motivar per aconseguir civisme, suposo que serà necessari pues, les normatives i la repressió policial per als incivis, per l'incivisme, no?
Bueno, això tot, hi ha tot un debat, sobre...
No, bé, però bé. Ara bé, això és com si tu em dius, mira, esclar, si el nano es trenca una cama li hem d'enguixar, home, efectivament, li hem d'enguixar. Però potser que poséssim remei a tantes trencadures de cama. Uh-huh. És a dir, necessitem la policia per reprimir, sí, sí. Necessitem que els ajuntaments motivin, sí, sí. Però, escolta, per què no anem a l'origen del problema? Per què no fem que les escoles, que les famílies s'eduqui els nostres nanos d'aquesta manera? És a dir, ara no
però
és que no hi hagi...
De veritat em dius que penses que les escoles no s'eduquen en el civisme? Jo penso que sí que s'eduquen.
A tot el contrari. Per exemple, et posaré un detall molt concret. Mitjans de comunicació. Els màxims responsables en aquest país i a molts altres del que està passant en aquesta societat. Perquè, clar, o sigui, ara me'n vaig al
Nodo.
Al contrari. El Nodo, molt bé, però... Almenys el Nodo ens deia, somrigui, digui per favor, digui gràcies. Ara digue'm una sola sèrie de televisió d'aquestes tan modernes que ensenyi alguna cosa educatiu o de civisme. Al contrari.
De fet, hi ha algunes, però la majoria són xavacanes.
Todo vale, m'entens? Sí, exacte, tot, eh? Bueno, doncs així ens va.
Aureli.
No, dic que... Estic amb la línia, no sé,
tal com quina,
amb la línia que he començat. No, bueno, és que al final sembla que ho ha arreglat des del punt de vista meu, des del punt de vista meu. No, que estava d'acord amb el que diu la que tot el que es faci per fomentar és bo. De la mateixa manera que hi ha campanyes en contra del tabaquisme, per exemple, jo no fumo, però vull dir que em sembla bé que home, pues està bé que es digui que no es fumi, bueno, d'acord, hi ha campanyes, i la realitat és que la gent fuma menys, sembla que s'ha guanyat en un terreny. Pues tot el que es faci amb aquesta línia està bé, el que passa, i aleshores és quan no em ve l'altre, que amb això no és suficient. I no és suficient vol dir doncs, que, evidentment, o es fa a casa... o realment estàs aprofundint a fer una persona com cal, i no només que el civisme sigui un aspecte, que sigui una conseqüència de ser bona persona, de ser honrada, de ser sincera, de ser generosa, vull dir, que sigui una conseqüència, és una concreció, és una concreció. O si no fas això, doncs aleshores et quedes a mig camí. Però jo, la pregunta, tu has fet una pregunta. La resposta és, a mi em sembla molt bé. El que jo no sé, si tot, no el conec, aquesta iniciativa, només conec el que has dit tu. Si tot el que proposa, que s'ha de fer, allò realment són actes de civisme que val la pena, o són simplement, doncs, que no ho sé, ara mateix no ho sé. Ara, si tot el que proposen són actes cívics, a mi em sembla que està molt bé.
En aquest sentit, parleu de la família. Una altra anècdota que penso que té a veure amb el que estem parlant. La mare del Justin Bieber. La mare del Justin Bieber acaba de dir, és una cosa que dic, escolta, no m'agraden els tatuatges. Ah, això està molt bé. A mi no m'agrada que el Justin Bieber, el meu fill, de fet diu, no m'agrada que vagi en tatuatges. I a la mateixa vegada diu les mateixes declaracions. Però És maco, eh? El tatu que porta el meu fill és maco. És a dir...
Home, doncs mira, jo filant prim, amb tot carinyo a la santa mare del noi aquest, li diria que en lloc de preocupar-se dels tatus, potser si el hagués educat una miqueta millor, i li dic amb carinyo, aconseguiria que el seu fill, davant dels fans, quan se soma a la finestra de l'hotel, no els hi tiri escopinades, no?
Que no ves,
I va muntant els nois uns numerets que suposo que...
No, jo volia encetar això en el sentit que, del que tu també deies abans, Laura, de l'exemple que donem als pares, que potser donem missatges contradictoris, perquè ara, de fet, aquí també, jo faig aquí una... Reconeixo que moltes vegades, quan estàs davant de... conduint, escolta, és molt difícil donar bon exemple de civisme, perquè, és clar, a vegades hi ha gent que emprenya molt, i civisme, no? A veure, sempre i a tota hora sou cívics? Bueno, no ho sé, jo
intentar-ho.
100% segur que no.
S'ha de procurar. Vale.
Però és veritat que a vegades, quan un se'n dona compte d'algú que no ha fet bé o que pot millorar, dius, home, a la propera això no se m'ha d'escapar, no?
Mm-hmm. No, això està ben vist, perquè de vegades, és clar, nosaltres podem exigir molt als fills, nosaltres no anem per davant, però almenys lluitem, no? I reconeixes, escolta, no ho heu fet bé, això m'he passat.
De totes formes, mira, lligant-lo de l'incivisme amb el que deies del cotxe, t'ho dic perquè és una cosa que em va passar fa un parell de dies a Mitre, Mitre Ganduixer, i jo em vaig quedar una mica frapat, és a dir, habitualment sí que és allò de que, bueno, doncs un cotxe et tanca, tal, i toques la bocina, te'n recordes el nom de son pare i de sa mare, i ha estat desahogues, i ja està. Això si ho fas davant dels nens, fantàstic, no? Bé, doncs no...
Deixeu entre cometes, exacte, això, entre comillat.
No, doncs, suposo que la gent entén la ironia, no? I això que diuen que a la ràdio les ironies no queden bé, però... Però bueno, doncs que el bo va ser que, efectivament, un cotxe va tancar una miqueta l'altre, però bueno, tampoc va ser res. Frena el cotxe de davant i baixa el senyor del cotxe de davant amb un gabinet.
No,
a buscar el cotxe de darrere, tu. Jo el següent cotxe de darrere dic, mare de Déu, senyor, no? Bueno, sort que la gent va reaccionar i el van agafar, van suposo que d'algú havia de trucar, en seguida va arribar un cotxe dels Mossos, però bueno, o sigui, uns extrems, que cuidado, per favor, bueno, que de l'incivisme a barbaritats, mira, fa dos dies, en un camp al Brasil, on se la celebrarà el Mundial, no? A bufetades, aviam, sentia per ràdio un pare que deia, senyors, és que al final no podrem anar ni amb els nostres fills petits en un camp de futbol a veure un partit i disfrutar de l'esport tranquils per tots aquests riscos. Potser que posem una mica de sentit comú tots plegats, eh?
No,
dic que, lligant a això que estaves dient últimament, a mi em sembla que els actes cívics fomenten civisme i els incívics fomenten civisme. Ho dic perquè, per dues qüestions, jo he vist dos casos. Un és una, simplement vaig llegir un article d'una vegada que la policia, no sé quin estat d'Estats Units, no en recordo ara exactament, quin post, quin lloc, però van fer un estudi i van veure que realment deixaven un cotxe, i van estudiar, deixaven un cotxe en un carrer, i si el cotxe ningú el tocava, doncs no passava res. Ara, en quan algú fes una ratlla, li canvies
ja
automàticament
no
aquell
fred.
Cotxe quedava desfet. Bueno, això és una cosa...
Sí, és curiós.
Però això, per exemple, en el cas concret meu, quan estava a l'ensenyament, una de les coses que jo tenia molta cura, però molta, 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 és que així en una classe veia que hi havia una ratlla i tal, de seguida a l'equip de manteniment que m'arreglés allò. Clar. Perquè si tu deixes, permets que hi hagi una ratlla amb una taula d'un col·legi, a l'endemà hi hauran dues ratlles, eh?
Clar.
I al cap d'una setmana aquella classe queda completament ratllada. Missatge. Tot el que fem de civisme favoreix, dona exemple. I una cosa, i acabo, una cosa que, per exemple, aquí a Barcelona tenim bastant ben resolt, perquè es veu, no? Doncs amb els excrements dels gossos, però la gent va amb la seva
bueno,
gosseta.
Per què? Depèn, d'on
bueno, però
vagis.
Jo, aquí a Barcelona, veig que la gent, com que veu que els altres ho fan, encara que només sigui per no ser raros, doncs ho fan.
Aquí és on jo al començament volia apuntar, no? Si hi ha totes les oportunitats de fer les coses bé, però no les fem bé, no serveix de res. A lo millor tu tens la gosseta, la bossa per recollir, no? El paper, no sé què, les papereres per retirar els excrements, però si quan no et veu ningú no ho fas... doncs ja et poden posar les facilitats del món. No sabes de res. I si algú, si són els de casa teva, et veuen que fas això, doncs faran això multiplicat per 10.
Jo penso que hi ha una cosa que es diu el sentit de la comunitat, de pertany a la comunitat i respecte a la vida dels altres.
Però
I aquest sentit jo penso que a casa nostra No sé si ho tenim gaire clar.
Però és el
clar.
Que deies tu al començament. Per servir, per ser útil, hem de posar-nos al servei dels altres. Uh-huh. I l'altre és un altre tu. O sigui, el tu és un altre jo.
Clar.
Si jo no tracto el tu com si fos jo mateix,
clar.
Doncs no, o sigui, no anirem enlloc. No? Llavors, uh-huh. A casa és molt important que fem totes aquestes coses per ensenyar als altres a saber cuidar els que tenim al costat i al davant i a baix i al del costat. Uh-huh. Per exemple, el volum de la música.
Oh.
Per exemple, com arrosseguem les cadires o els mobles quan fem neteja o quan ens movem, ens assentem a la taula o ens aixequem. Hi ha tantes coses. No caminar amb talons.
Ai, doncs, això és veritat,
ma, la senyora de dalt, treguis els talons, sisplau. Són les 11 de la nit i va amb talons.
Per Reis li regales unes sabatilles.
O els nens, no? Quan nosaltres érem petits, jo me'n recordo jugar caniques amb el meu germà i els meus pares diuen, no se juguen caniques, perquè el senyor de baix sent la canica amunt i avall. Baixeu a baix, no?
Clar.
I totes aquestes coses que vas fomentant, no? Doncs programes de televisió, doncs avui escollim un que ens agrada a les noies i demà escollim un que els agrada als nois. I vas aquesta manera de convivència, mm-hmm. d'estar pendents uns dels altres.
Mm-hmm.
Perquè quan surts, perdona, Josep Maria, no, no. Obres la porta de casa, sàpigues també fer el mateix fora.
I a la vegada també em crida l'atenció quan tu fas un gest, el que sigui cívic, la gent et reconeix com d'una
sí.
manera... No, sense voler, per exemple, t'aixeques i deixes puesto una persona més gran a un transport públic. Escolta, genera una visió molt positiva o un ambient com de...
És el que deia abans l'Aureli,
no?
Civisme fomenta civisme.
Jo no dono un passet més. Està clar, no?, que l'educació cívica on s'ha de fer és a la família i hem d'educar els nostres fills per la convivència i amb tot això que ha dit la Laura em sembla perfecte, però... Encara vaig una miqueta més lluny, amb el sentit de dir, almenys pares, per favor, o sigui, no ens vanagloriem, com grans victòries, dels actes incívics que fem davant dels nostres fills.
Per exemple?
Perquè aquesta és l'altra. Doncs, per exemple, doncs mira, ens hem colat d'aquí, mira, salta aquesta valla, ens colem i tots aquests tontos que porten hores fent cua. Per exemple,
sí, sí.
Jo que m'he lliurat de pagar aquest impost fent aquesta trampa.
Mm.
I 50 exemples que ens veuen els nostres fills a sobre, que espavilat que sóc, quin mèrit que tinc, eh?
Mm-hmm. Tens raó, sí.
No, i a vegades també no donar la batalla, per dir-ho, per perduda, no? Perquè, per exemple, dona la sensació que hi ha temes que ja no es pot fer res. El fet de que vegis que els joves universitaris, no estic parlant nens de 14 anys, no hi ha universitaris, doncs seguin amb les xonles, per exemple, dels carrers. Ja, d'entrada, sempre... Seuen malament. No estan ben asseguts, no.
Posa seuen on?
A les xonlers, les cadires, al Passeig de Gràcia, per
les
exemple.
Les xeslong.
Xeslong, per exemple.
Vale.
Ho he dit al revés, no? Doncs seuen sempre amb els peus
sobre.
Però això ja per definició. Clar, un creu que això ja és lo normal.
Uh-huh.
S'ha de fer veure que això no és normal. Si ningú diu res... O sigui, jo el que vull dir és que possiblement els mateixos pares o els mateixos educadors diuen, bueno, aquesta és una batalla que està perduda ja. No cal dir-ho. Ja
I, sap... I si tu t'ho trobes, què els hi dius?
No. A veure, un professor ha d'estar dient coses constantment. I una de les coses diu, per exemple, vosaltres, que no feu això, vosaltres? Que enteneu que es ratllen? Que no us doneu compte que vosaltres un dia voldreu seure i allò estarà brut? Que no... Clar, si ningú diu res, el problema és que jo estic dient ara un missatge diferent del d'abans.
Sí, ja
ara
sé.
Simplement estic dient que si ningú diu res, arribem a la conclusió que és una batalla perduda.
Bé, aleshores, tu et trobes, per exemple, un noi jove fent un grafiti.
Clar, això ja és més complicat, perquè aquest, vés a saber si després porto un ganivet com...
Mira,
però el que passa és que, sí, a vegades...
Un altre diu, no, és que això és art, no? Això és art urbà. No.
Em sembla molt bé, fantàstic. Doncs llavors farem una cosa. Contractarem, pagats per l'Ajuntament, un equip de grafiteros que vagin al saló de casa seva a fer-li art.
Això no ho farem, però sí que hi ha espais que tenen que entendre.
Això no ho faràs.
Hi ha espais dedicats a això.
Però estàs parlant tu, per exemple, d'utopia. Vols dir, dones la batalla per perduda?
No. Dic que, a veure, és que de vegades s'han de desprestigiar les coses. I s'han de prestigiar i desprestigiar. Ara ja em surto, diguéssim, del tema. Però, per exemple, els mitjans de comunicació, de vegades haurien de dir coses.
Uh-huh.
I parlar de certs programes que estan anestesiant el públic. Ningú diu res.
Jo...
Tot val.
Aleshores, si ningú diu res, acabem creient que, bueno, en una democràcia tot s'hi val.
Uh-huh. Digues, Laura.
No, anava a dir que jo vaig per els passadissos de la universitat on treballo i he fet 2, 3, 4 correccions i 5 correccions als alumnes de la universitat.
Del tipus?
Del tipus de el que deia a l'Aureli. Del tipus de que jo vaig a passar per una porta o a sortir i ells entren. I t'avassalla, no? O sigui, se't tira al damunt. I jo he fet correccions de... Nois, primer es deixa sortir abans que entrar.
Clar.
Correccions de, també de vestir. Noia, no pots anar així vestida. I amb una li vaig dir, si vols que et mirin tal lloc, vas fantàstic. Però aquí penso que no es ve així. I em deuen mirar, diguent, aquesta senyora de què va, no? Però jo penso que com ho faig amb correcció i amb la voluntat de millorar l'altra persona, penso que alguna d'aquestes comentaris meus potser serveix
i tot. No, és que jo penso que és per ajudar-los a portar una vida de normal dins de la societat. Perquè és el treballar la part social, no? Adaptar-te a un entorn on no estàs tu sola o tu sol, no? I amb més gent.
És que, per anar més lluny, l'amor humà està molt bé i la procreació està molt bé, però no cal que els universitaris a diari ens ensenyin pels passadissos de les universitats. Com es fa això? Ja ho sabem, els adults.
Com es fa el què? Els nens?
En fi...
Escolta,
si
a quina universitat va?
Si te contara.
Això és terrible.
M'entens?
No, però hi ha coses que són òbvies, no? Però hi ha unes altres que potser no ho són tant. Això dels grafiteros, hi ha persones que poden discutir. El anar més o menys despullats pel carrer, va haver tot un revolt pel tema del despullament a l'estiu aquí. Bueno, hi ha gent que et diu, escolta, paz y amor, aquí que tothom vagi com li...
Sí, no faig mal a ningú.
El problema és, tothom no pot arribar a tot. Però cadascú amb el seu terreny, sí. Per exemple, un professional, diguéssim, d'educació, en el cas concret meu, doncs que de vegades, amb algun alumne, i ara estic pensant en algun cas concret, que era un nano d'una ideologia política, que a mi és tan respectable com la contesi, més igual, si ja no estic parlant de política. I feia tenia les taules i jo sabia que era ell, perquè ho sabia, perquè m'ho havien dit. Jo no l'havia vist fer un signe allà a les taules, però tenia ratllades les taules, marcades amb un ganivet, Jo li vaig dir, escolta, jo m'agradaria que tu estimes molt el teu país i tal, no? Bueno, ja sabeu de què estic parlant. Doncs a mi m'agradaria que tu me l'estimessis tant com jo, És que l'estàs embrutant. No te'n dones compte que m'estàs embrutant el país, que jo vull que... Clar, si ningú diu res, sembla que està bé que en funció del país, o en funció d'una ideologia la que sigui, un pugui fer grafitis. El grafitis està malament, sigui qui sigui el signe. Sigui qui sigui el signe. Si ningú diu res, dona la sensació que està bé si es fa en un sentit.
No, i efectivament, el civisme, el que menys, no té res que veure ni en política, ni en esports, i escolta, això que deies, perdona l'al·lusió directa, això del paz i amor, està molt bé el paz i amor, però que ells respectin, ja que nosaltres ens fem respectar. Clar, és que això quan no és recíproca, per exemple, el tema del nano o no. Bueno, intenta entrar tu en un càmping nudista o vés a una platja nudista com a textil, és a dir, en banyador. No pots. Ara, en canvi, ells exigeixen poder anar-nos a qualsevol... No, home, recíproco, no? O sigui, jo el respectaré, però tu respecta'm a mi. Jo no t'obligo a compartir les meves idees. El mínim que et demano és una mica de respecte.
Un espai de convivència pacífica.
O positivament, a vegades, fer coses que d'entrada, jo no dic que no... Potser no caldria que les fessis. Les has de fer. Però potser no t'has d'esmerçar tant. Per exemple, amb una acampada. Amb una acampada, un allà acampa i deixa brutícies, el que sigui. Doncs quan un se'n va, fins i tot, dir, mira, no només recollir el que tu has, sinó potser deixar-lo millor que com estava. Això és un exercici que els que es dediquen, diguéssim, a l'educació, quan fan acampades, no? Jo estic parlant de l'època dels Boy Scouts, que és una de les coses que es feia, no? Però que no fa falta que siguin associacions ni agrupacions, sinó que a nivell familiar, doncs un va al camp i diu, escolta, ai, quina llàstima que estava una mica... Per què no ho deixem una mica més adreçat? Encara que només sigui perquè el missatge és deixar les coses que serveixin pels que vinguin darrere.
Clar,
clar, però per fer això, clar, a la família és de posar en boca la cultura de l'esforç. I això no està de moda, no? I ja ho saps.
Bueno, però si tu vas per davant, potser ho faràs més fàcil, no? Si reculls tu primer, doncs ja generes aquest clima de civisme del que estàvem parlant.
I educar bons ciutadans també és, això que deies tu, Joan Maria, que ensenyar-los a superar el... no tenir ganes, el no puc, el no en sé, el em costa, el em fa pal, totes aquestes coses que, bueno, normalment, no, sents a dir, no, en els fills, no, és que no en tinc ganes, no? O, bueno, doncs és que és igual que no en tinguis ganes, perquè si no ho fas tu, quedarà per fer, el que ve al darrere s'ho trobarà malament, o és la teva obligació, la teva responsabilitat, has de fer-ho, a més, si ho fas bé, doncs tu mateix en sortiràs beneficiat, bueno, no sé, ara... o sigui, la cultura aquesta de l'esforç, de dir, bueno, estic cansat, però és que clar, és que és lo normal que estiguis cansat, per què? Perquè estàs cansat perquè has treballat, clar. Normal, però bueno, és que no has vingut a aquest món a passar les vacances, no?
Quan encetem el tema dels impostos, no sé si tenim tan clar tots el que s'ha de fer, s'ha de pagar impostos, bueno, s'ha de pagar, sí, sí, clar, però si se les emporta els diners a la butxaca, no sé, ja comencen les problemàtiques, perquè què fan amb els nostres diners aquests senyors? I clar,
això aquest no és un problema específic d'impostos, és una cosa que s'ha d'estudiar molt.
L'actitud
cívica, és que no cal ni parlar-ne del tema, s'han de pagar els impostos, punt. Vale. Ara, quan ja vols entres en detalls, dius, home, potser aquest, a veure, això els que estudien saben que hi ha qüestions en les que un podria... Jo no dic que no s'han de pagar, però que no és tan simple, no és un problema de dir s'ha de pagar impostos així, perquè de vegades dius, home, pues, si jo estic parlant d'educació...
S'han de pagar els impostos justos i raonables, i s'han d'exigir les contraprestacions que com a ciutadà aquests impostos t'haurien de generar.
Però si no ho fan... Si se l'emporten cap a la butxaca. Perdona, o si s'utilitzen per exemple...
No, la culpa continua sent dels mitjans de comunicació, que ara hi tornaré, i de nosaltres com a ciutadans. Perquè si no ho fan, cada 15 anys tenim la possibilitat d'arreglar-ho, això. I en canvi, com per mi un acte d'incivisme és no anar a votar. Jo respiro totes les opcions. Però jo el que no va votar, dic, vés a votar en blanc.
Però això seria també tan fals com dir, com que tu poses els peus al banc, al seient que trobes al carrer, al mobiliari urbà, com que tu poses els peus, doncs jo també els posaré. No, si tu ho fas malament, no tinc per què fer-ho jo malament. Clar. Si tu no fas un bon ús dels impostos que paguem els ciutadans, doncs...
El problema de consciència és teu.
Clar, sortirem tots malparats, però això no m'eximeix a mi de no fer les coses ben fetes.
En realitat, una reflexió profunda pels mitjans de comunicació, vull dir, perquè són ells els que dirigeixen a la societat amb aquest incivisme moltes vegades, i és que de veritat sentir un telenotícies tots són desgràcies, tots són tal... Quantes vegades alguna cadena privada, pública, TDT, TDH, més igual, ha obert les notícies dient, mira, una família unida que ensenyen valors, i que això no està de moda, clar. Ara, aquell que apela l'altre...
Mira, jo discrepo, perquè quan hi ha bones notícies, com hi ha tan poques, normalment surten. T'ho dic de veritat, jo penso que sí. Home, quan n'hi ha, però és que no gaires, no n'hi ha gaires.
Bueno, podien haver-hi, també. Això no, jo no dic que tingui que sortir, però que podien haver-hi.
Podien fixar-se.
I segur que les trobarien.
Els que llencen mobles al carrer, a la vorera del carrer, al costat de les escombraries, en comptes de carregar-ho al cotxe i anar al punt verd o trucar a l'Ajuntament i dir passeu a recollir que tinc un sofà o un matalàs vell. I no, i ho deixen al carrer. Val? I les factures? I la gent que diu... l'electricista, el de que ve a arreglar no sé què, un electrodomèstic... No faci factura, en negre. Què passa?
Perdona, et donaré una data concreta d'incivisme que llegia ahir per internet d'un estudi que s'ha fet. D'un any a un altre, i no estem parlant d'Estats Units, estem parlant aquí del nostre país, ha augmentat un 14%, que a mi em sembla una barbaritat, el percentatge de fills que, peguen, que fan agressions als seus pares.
Ahir ho vaig veure. Em sembla que estava un titular al periòdic, no?
Al tanto, O sigui, és que ja no estem parlant ja de nanos que, degut a aquesta educació, d'aquesta cultura...
Del permissivisme.
De tot val, el que jo vulgui i tal, ja no és que no respectin, no, que ja donen un pas més enllà.
Que hi posen la mà als pares.
És que estem arribant en una situació complicada.
Que la primera falta de respecte no han sabut ensenyar, primer per als peus, i després ensenyar a fer bé les coses i a tractar amb carinyo, amb tendresa, amb delicadesa i amb respecte als altres. Si tu consenteixes una falta d'autoritat, una falta de i una altra, ja està. Amb 14 anys et peguen.
Vale, digue'm una cosa, què fas? Sí, potser avui és el primer dia que senten els nostres oïdors aquests consells de Ràdio Estel de paraules d'amor. Arribem una mica tard, però com els ajudes a dir, escolta, és que aquest nen se m'està escapant, m'està faltant el respecte, com pares un nen que et falta el
respecte? Depèn del nivell, ja és una mica complicat, però és que els pares el que han de pensar, jo almenys ho penso així, és que el bé pels fills és que tinguin una bona educació, una bona formació, que el dia de demà siguin capaços de conviure amb qualsevol persona i circumstància. Per tant, tot el que afavoreixi aquesta convivència amb els altres, els hi has d'ensenyar.
Agafar-los el més abans possible, potser amb el gran has arribat tard, però amb el germà petit no. Escolta, estar-hi a sobre, educació amb valors i amb virtuts, curs de diners, esperit de servei als altres, que visquin, que mengin, que beguin tot això de petits, que xupin tot això de petits, i llavors les coses canvien.
Digues.
No, jo dic perquè no es desmoralitzin. Amb aquest tema, amb aquest i qualsevol tema educatiu, el que es tracta és de que un pot perdre una batalla, però no ha de perdre mai la guerra. Perdre la guerra vol dir pues, que el fill se te'n va. Quan dic se te'n va vol dir, no dic que se te'n vagi de casa, millor no se'n va de casa, però se te'n va. Això és perdre la guerra, és la guerra, no?
Mira,
ja està, vull dir que no pots fer res, ja, la teva influència no és la teva influència és zero, no? Aleshores, no passa res perquè hagis perdut moltes batalles si un determinat ho reconverteixes i per via de dir, escolta, ara ja ets més gran, o sigui, per via de l'amistat, per via de la confiança, per via de prendre't en sèrio coses que potser fins ara no t'havies pres en sèrio, de posar-te en sèrio i dir, escolta, això per què no ho millorem? A veure, diguéssim, amb que hi hagi un bon rotllo, que es diu actualment, no? Doncs intentar anar guanyant batalles a fi efecte que no es perdi la guerra. Ho dic perquè de vegades els pares, quan ja han perdut moltes batalles, pensen que la guerra està perduda. I la guerra no està perduda per una raó molt simple, molt simple. Perquè d'entrada, el desig d'un fill i un pare de ser amics, això existeix. El que passa que ja es renuncia quan es veu que és impossible.
O que és difícil.
O sigui, que hi ha molts pares que sí que voldrien ser amics dels fills. I hi ha molts fills que voldrien ser amics dels pares. Però quan realment ja ho donen com a perdut, aleshores ningú fa res. La síntesi és, has perdut batalles, no perdis la guerra.
Uh-huh. Va, però quan un fill, que jo coneixo, és que vaig coneixent casos de persones que els diuen que el fill fora, perquè el fill està fent la vida impossible. No sé si tirant o, però bueno, semblant. Què els hi dius a aquests pares?
Bueno, pues mira,
escolta, depèn de l'edat del fill, també.
Posar-se al seu nivell.
Té 16 anys, és diferent que si té 24, no?
Clar, no, estic parlant de... Sí, nois d'aquestes edats que ja poden entendre'ns com lliures i bé, autònoms, diguem-ne, no petits, m'entens? No és abandono del
A veure, jo per dir... Quasi bé diria que el mateix, ho dic d'una altra manera. El ferro, si el vols modificar, es trenca. Si l'escalfes... és molt més fàcil, és més maleable. Per tant, si per una via, diguéssim, més afectiva, més que racional, vas arribant a la raó, pot ser que un moment d'hora a partir vas guanyant petites batalles. Jo el que estava dient que no està perdut. Si un peu és ferro, el ferro no el pots torçar perquè es trencarà. Bueno, clar, si no fas res, doncs sí, es trencarà. Ara, si l'escalfes, és més maleable.
Vas moldejant.
Aleshores, jo a mi em sembla que de cara als nostres oients el que no es pot, penso a mi, és una imatge de que això ja és inamovible. No és inamovible, es pot modificar.
No sé, això no sé si voleu donar per conclusions. Perquè
home, jo més que donar conclusions, jo aquí els diria que totes les coses que hem dit, a mi em sembla, que, i pots fer una síntesi del que volia dir, la persona és una unitat. És una unitat. Per tant, hem de vetllar per aquesta unitat. Hem de fer persones, que tinguin esprit de servei, que tinguin ganes de fer les coses ben fetes. I aleshores, fent això, és molt més fàcil concretar, dir, mira, aquest aspecte, això és ser una bona persona, també, coses de civisme. I a més, que és cert, perquè a vegades amb detalls de civisme diu molt, Una persona que té un detall d'incivisme diu, ai, malament.
Sí.
Només has vist un detall, però diu, ui, malament. I a l'inrevés, no? Mira quin detall, mira el que ha fet. De darrere d'un detall de civisme, segurament hi ha més. Per tant, jo no em complicaria tant, i diria, per què no anem a fer persones amb qualitats, amb desitjos de servir, i després concretar-lo amb algun detall que mereixi la pena destacar.
I una part també important, crec jo, és saber conversar, ensenyar a conversar a la gent, a dialogar, no imposar un criteri, no? I això a vegades la gent comença... No? O sigui, hi ha punts de vista diferents, un comença a aixecar la veu, i aixecar la veu, i pensar que l'altre no té raó i tu la tens tota, no? Llavors, em sembla que hem d'ensenyar els fills també a saber conversar i a saber dialogar i a saber escoltar, més que parlar, saber escoltar els altres, tenir en compte l'opinió. Per què? Perquè el dia de demà treballaran amb persones, amb opinions diferents, amb situacions familiars diferents, socialment doncs, també diferent. Llavors, tot el que hagis ensenyat a casa... a saber conversar amb el pare, l'àvia, la iaia, la tieta, el germà, el gran, el petit... Tot això servirà pel dia de demà ser capaços de treballar en equip, ser capaços d'escoltar l'opinió dels altres i d'aprendre i d'enriquir-se amb l'aportació dels altres. Jo, això és un dels temes que heu dit que les mitjans de comunicació no es fomenta, perquè molts programes es criden, es tenen els trastos al pal damunt i s'insulten i es barallen, clar...
Et veig que no vols dir, no vols concluir cap cosa,
Josep Maria? No, crec que en general està... No, jo insistiria, no una altra vegada més amb els mitjans de comunicació, però sí que no oblidem que la cuna d'això es fa en família i educant els nanos de ben petits amb aquestes coses de servei als altres i amb una mínima de cultura d'esforç i d'educació.
Tenim temps?
Sí, bueno, digues.
Me recordava d'aquell mexicà arquitecte que van segrestar fa uns anys.
Sí, que van fer una entrevista aquí a
Catrama. El Bosco Gutiérrez, que deia una frase de les que se'n va quedar gravades, que estem de pas i estem en deute. I en els nostres fills i en nosaltres mateixos ens hem de dir, estem de pas i estem en deute. I tot el que puguem tornar ho hem de fer amb escreix.
Bé, estem de pas, estem en deute i volem fills socialment viables. Penso que aquestes poden ser les nostres conclusions d'avui. Gràcies, Laura Sánchez, gràcies, Josep Maria, gràcies, Aureli, com sempre, per les vostres aportacions i fins dimarts.
Adéu.
Adéu, bona tarda. Adéu. Després ens acompanyarà l'entrevista el Josep Maria Miró i Ardèvol. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Encara no sé si tenim a l'altre costat de la línia telefònica el senyor Miró i Ardèvol. és aquí amb nosaltres per parlar del tema que estem tractant, que és l'educació en el civisme. El senyor Mireu Ardèvol és polític, és pensador, és escriptor de nombrosos llibres, fundador del diari digital Fòrum Libertas, president de E-Cristians i membre del Consell Pontifici dels Laics. Bona tarda i gràcies per atendre la nostra trucada.
Bona tarda.
Bé, senyor Miró Ardèvol, hem parlat aquí a la taula de civisme i vostè, podríem parlar de moltes coses, però m'agradaria sentir la seva opinió. Si la persona cívica és necessàriament una bona persona.
Necessàriament una bona persona.
És a dir, una persona amb virtuts és una persona cívica o potser no?
Una persona amb virtuts necessàriament ha de ser una persona cívica, perquè les virtuts no és res més que una pràctica bona, i aquesta recull necessàriament les relacions amb els altres. I d'altra banda, hi ha una virtut col·lectiva fonamental pel bon govern de la ciutat, per la política, que és l'amistat cívica, que és l'amistat entre els estranys en raó de que tots comparteixen el seu interès perquè les coses col·lectives rullin, i que és una virtut infreqüent al nostre temps i a la nostra vida política, però que evidentment serveix per subratllar que sí, que necessàriament això que diu vostè, la resposta no es pot ser afirmativa.
Molt bé. Vostè ha escrit un llibre que es diu El retorn a la responsabilitat, i penso que m'agradaria subratllar aquesta part de retorn. Necessàriament s'ha de retornar? S'ha perdut aquesta responsabilitat? O ha existit en algun moment? Perquè, esclar, totes les societats, totes les cultures presenten manques de civisme o excessos, no? Aquesta responsabilitat és un retorn constant o una vegada assolida allà?
Jo diria que el nostre temps està particularment mancat d'ella per una sèrie de fets, uns de caràcter positiu. L'estat del benestar ha generat moltes coses bones, però també ha generat una notable despreocupació per els actes que un mateix incorre, no?, que poden anar des d'un ús abusiu de la farmàcia o de la sanitat fins a la dimissió d'alguns pares en l'educació dels fills, fiats a que l'escola ho resoldrà tot. I també perquè hi ha un procés cultural de desvinculació en el que la realització personal s'entén molt en termes de satisfacció del desig i del desig immediat, i això es contradiu amb una ètica de l'esforç, que és el fonament de la responsabilitat. En definitiva, la responsabilitat no és res més que tenir una consciència clara i assumir-la dels propis actes.
I com donar la volta en aquest sentit? Perquè, esclar, la tendència a confiar que l'Estat i els governs ja ens ho solucionarien tot i que tot no ho arreglaria l'administració central o local, més igual. Bé, aquests adults que som tots una mica mimats per aquesta cosa pública, com retornar? Escolta, és que això ens pertoca a tots, no?
Jo crec que la resposta no és simple, però és eficaç, en el sentit de que si s'inicia té resultats. Cal recuperar en primer terme l'educació en les virtuts, que està absolutament oblidada. Es parla d'una cosa incomprensible, que és l'educació en valors. No hi ha educació en valors si no hi ha virtuts, perquè els valors són fites que perseguim, però com les perseguim? Perquè hi hagi un estatat i tenen d'haver persones honestes, que tenen de tenir, per tant, la virtut de ser honest. L'educació amb les virtuts és una. Una segona és recuperar el sentit de la comunitat, la família, el barri, l'empresa, l'escola, arreu, i que aquesta comunitat sigui capaç d'educar, perquè a més la comunitat ho pot fer, en una tradició que reconeix en aquesta cultura de les virtuts.
Clar, no sé si i quin és? Però i aquests que, són sí, els sí, tres... S'explica perfectament, però m'agradaria que ens digués quina és aquesta tradició comú que podem reconèixer per tal de construir.
La tradició que ha estat comú a Europa des del temps d'Aristòtil, que el cristianisme va fer seva, que Sant Tomàs va desenvolupar, que al nostre temps doncs, ha tingut nombroses aportacions, de la més recent no és d'un europeu, bueno, si és europeu perquè és escocès, però que treballa als Estats Units, com McIntyre, és a dir, el tronc central de lo que és la nostra tradició cultural, que també és la nostra tradició popular.
Sí, sí.
La gent, quan parles de virtuts, s'entén què vol dir. Altra cosa és que sigui una paraula que la cultura mediàtica hagi desplaçat i fins i tot es tingui quasi com un concepte pejoratiu.
Sí, sí.
Però és evident que està aquí, està arrelada a la nostra realitat, al nostre present i a la nostra història immediata.
Perquè nosaltres potser ho hem substituït per una ètica com de l'acord, no? Acordem que la nostra convivència, i això sembla que està per sobre d'algunes coses, alguns substractes que estan com sostenint aquests acords positius per tal de facilitar la vida en comú. És d'aquesta manera?
Però l'ètica de l'acord és un valor instrumental.
Clar.
En si mateix no ens diu res sobre el bé o el mal del que acordem.
No, per això li deia que a nosaltres, potser la nostra societat, ha substituït l'acord per els valors que ens uneixen com una comunitat.
És molt encertat, sí. La nostra societat viu sobre una paraula que pot sonar una mica abstrusa, però que reflexa la realitat, que és viu sota la raó instrumental. Ens hem oblidat dels grans fins de la vida, per què venim al món, quin sentit té la nostra vida i com fem una vida realitzada, i ens centrem en allò que està entremig. L'element més visible i més important d'aquest estar entremig és, per exemple, el fer diners.
Clar.
I aleshores amb la política ens centrem en el valor instrumental de l'acord, però esclar, l'acord en si mateix
no
és un medi, clar. No ens condueix a cap banda concreta si no diem on vol anar, i pot haver-hi acords pèssims, la distribució de diners que es fa avui en dia entre els partits, és un acord de tots els partits, però em sembla que la majoria estem d'acord que això no és un bé.
Parlem una mica... Perdoni, no, que no vull... Que tenim poc temps i m'agradaria parlar una miqueta d'això que vostè enceta ara, que és el tema dels polítics, no? Perquè, a veure, moltes vegades hi ha molta desafecció cap a la reglamentació perquè està feta per persones que mostren molta incoherència. Com podem arreglar aquesta mancança tan greu de credibilitat envers els polítics i envers les lleis, no? Perquè, de fet, dius, no em pots donar ordres quan tu no les compleixes.
Participant. És a dir, el que no podem pretendre és que els polítics siguin millors si nosaltres no som capaços de dedicar un mínim temps, esforç i dedicació a les coses col·lectives.
Em sembla...
No podem exigir des de la cadira, perquè aleshores el que estem fent en realitat és deixar que facin el que vulguin. Les societats acostumen a tenir el funcionament polític que es guanyen, que es mereixen. I aquesta societat nostra ha fet una gran sessió de responsabilitats a unes quantes persones... I ja està, però això no pot ser. Una ciutadania informada, activa, que sàpiga com participar... Li posaré un exemple ràpid i concret.
Sí, sí.
No pot ser que quan es reuneixin els pares d'una escola a l'AMPA hi vagi tan poca gent. Això forma part de la política. La política no és només les discussions entre els partits. La política és la gestió de tot allò que és de tots. L'escola, en aquest cas. Home, si els pares no van a la reunió de l'AMPA i quan hi ha eleccions apenes voten, vol dir que falla alguna cosa, perquè en aquest cas, a més, són els seus fills, o sigui, que més interès impossible.
És clar, vostè ha posat en marxa un programa molt, molt interessant que es diu Programa de Lideratge Jove, a l'Abat Oliva. M'agradaria que ens expliqués una mica per què posa vostè això en marxa i en què consisteix.
Aquest programa el poso en marxa per una reflexió pensant en els meus propis fills. Uh-huh. És a dir, crec que l'escola i la pròpia societat no els acaba de donar allò que necessiten, malgrat que són gent positiva, perquè és un ensenyament fragmentat, un ensenyament que no té sentit, els ensenyen coses amb la pretensió que els hi puguin ser útils per una professió cada vegada més difícil, i no hi ha una unitat de saber, no hi ha una unitat de concepte, no hi ha una capacitat de desenvolupar el pensament propi, el judici crític, la capacitat de valdre's per ells mateixos, l'estímul, les ganes de fer coses, el lideratge entès com a servei als altres, i d'aquesta reflexió, doncs, després de passar-ho pel sedàs, doncs, de la posició, diguem-li, acadèmica, em va sortir un programa de 110 hores, el primer any pels de batxillerat i primer curs de carrera, el segon any pel que estan ja entrat ja fa temps a la universitat, dirigit a donar-los tres coses, fonaments perquè puguin pensar, actuar i estudiar i treballar bé, instruments perquè aquests fonaments tinguin la màxima eficàcia, sobretot relacionats amb la capacitat expressiva, però també amb les tècniques, diguem-li, de lideratge pròpiament dites, i el coneixement d'experiències regides que els hi permeti assolir, doncs, per via de tercers, exemples que els puguin ajudar a orientar.
I pensa que els joves d'aquest primer món encara són idealistes com per ser uns nous líders? I queden, perquè jo penso que estan fruit de la sobreprotecció en la que estan en vol, doncs perden aquesta capacitat com d'il·lusionar-se, no? per canviar les coses.
Si hi ha un bon professor davant, un bon guia, la il·lusió acostuma a produir-se. No és fàcil, com vostè diu, però acostuma a produir-se. Un percentatge molt alt, perquè ara ja portem 3 anys amb això, un percentatge alt de nois i noies que passen per aquests programes assumeixen després compromisos de servei concret, des de doncs, participar en activitats solidàries fins a fer-se d'un sindicat universitari. Però el que demostra que tenen voluntat de preocupar-se per les coses que estan més enllà d'ells mateixos, que no són persones autorreferenciades. Jo crec que sí, jo crec que el jove és en gran part una pissarra buida, el que passa que la societat l'omple malament.
Sí, ens queden 2 minuts. Si vostè ens podria donar un consell per les famílies, per tal de recuperar aquest sentit doncs, de servei envers els altres, no amb un mateix, què ens aconsellaria?
Que els pares visquin amb coherència d'actes el que diuen creure. Bé. El que més malament suporta un fill no és el discurs del pare o de la mare, és que a la pràctica no s'amolli el discurs. Aquesta és una primera qüestió. I segona, que els pares tinguin clar que educar, i educar en el servei encara més, vol dir conduir, portar a un lloc. I per tant han de saber tenir clarament ells la idea de quin lloc els volen portar. I que aquest lloc sigui un fi. Si diuen no, que sigui un bon enginyer, no, que guanyi diners, però que tinguin clar que això no són fins, que tinguin clar que això són instruments, però per ser un bon enginyer, per què?
Per ser feliç.
Guanyar diners, per què? I aleshores els pares tenen amb aquesta reflexió una gran oportunitat de millora d'ells mateixos. El fill és l'última oportunitat que té la persona adulta de millorar-se ella mateixa, perquè li obliga, si vol educar bé, a fer una reflexió que segurament s'ha passat per alt en tots els anys anteriors de la seva vida.
Amb aquesta última reflexió em quedo. El fill com última oportunitat de millorar-nos a nosaltres mateixos. Gràcies, senyor Miró i Ardèvol, per les seves paraules, com sempre, interessantíssimes. Gràcies també al Jordi Carretero, responsable de so, a la Maria Sierra per la selecció de les músiques i jo, l'Àngels Montuga, m'acomiado de vosaltres fins al dimarts vinent. Bona tarda, no hi falteu.
Son